La llengua és part indestriable del que som. És un vestit que no podem deixar a l'armari. Qui s'hi troba bé, no sol ser estret ni gran, i el sap portar amb gràcia, viu d'una manera més humana i plena. Des de fa temps, massa gent troba difícil viure així el català. El marc social, un fals bilingüisme que ens va buidant per dins mentre diuen que ens normalitzem, és el principal responsable de tot aquest malestar lingüístic. Però ho és, en part, perquè ens han pes a tenir amb el català una relació malaltissa, que frega el masoquisme.
Clar i català.
Això que us he llegit és un text, són paraules del nostre convidat d'avui. Com esteu, per cert? Bon dia. Ens trobem a l'últim programa del Clar i Català, l'última edició que farem aquest any, gairebé, doncs sí, a mitjans de juliol. Hem anat dels últims programes d'Ona Codinenca. Doncs ja us avançàvem, avui anem forts, portem un convidat molt de luxe, per parlar del català i sobretot de la normativa del català. Parlarem amb un filòleg, l'Albert Plano Alart, i us hem preparat doncs, aquesta gran traca final pel final de temporada. Però això no serà l'únic que farem, també farem moltes més coses, a part de l'entrevista, obrirem el diccionari, com ho hem fet bastant sovint, per aprendre noves paraules. També escoltarem una mica de música i us recomanarem, us farem alguns suggeriments perquè, si esteu a la platja aquest estiu, pugueu aprendre més coses sobre el català. Farem una mica de reflexió, que mai va malament, i ens acomiadarem. De moment, engeguem el programa, que hi ha molta feina a fer.
De bon matí heu de saber que...
De bon matí heu de saber que si necessiteu alguna cosa no heu de fer servir mai el verb precisar. Podeu dir caldre, requerir, demanar o necessitar. Precisar vol dir determinar amb precisió. Ja som a l'últim programa, cada vegada heu de saber menys coses de bon matí, però de moment la segona que heu de saber és que no cal fer servir, no hauríem de fer servir l'expressió portar més un gerundi, per exemple, porto cantant des que tenia 10 anys. Cal fer servir, per fer-ho bé, el verb fer. Per exemple, direm, fa 10 anys que estic cantant. I què més heu de saber? Doncs, per exemple, que no hem de dir expressions com ara ja vaig o vaig, sinó ja vinc o vinc. Aquí, si ho veieu, també hi ha interferència del castellà, i si ho escolteu, potser us grinyolarà. En català, ho expliquem una miqueta, hem de fer servir el verb venir, que expressa moviment cap a jo, tu, nosaltres o vosaltres. En canvi, en castellà, el verb venir, que fan servir el mateix, expressa moviment però cap a jo o nosaltres. I anar, en català, que també és un verb que es fa servir en aquestes expressions, expressa moviment cap a ell, ella, ells o elles. I en canvi, el verb en castellà ir expressa moviment cap a tu, vosaltres, ella, ells o elles. Ui, quantes coses. Bé, el cas és que en comptes de dir ara anem, el que és important és que digueu ara venim.
Entrevista.
Doncs ja hi som, ja hem vingut cap aquí al 18è programa del Clai Català, aquí on acudinem que el 107.2 de la freqüència modulada, en l'últim, en el darrer programa que farem aquesta temporada. I avui és un plaer, estem molt contents de poder tenir com a entrevistat, com a convidat, l'Albert Plano Alart. Bon dia, Albert.
Bon dia, com anem? El plaer és meu.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs volíem explicar als oients, en primer lloc, diverses coses que giran entorn del teu llibre. Quan concertàvem la reunió fa uns dies, l'entrevista, doncs ho dèiem, no?, que en el llibre aquest que has presentat recentment expliques molt del teu pensament. I per introduir una mica el nostre personatge d'avui, el que farem serà explicar-vos que l'Albert és llicenciat en Filologia Anglesa i actualment treballa com a corrector, si no vaig equivocat, al Diari Ara, però ha treballat i ha sigut cap d'edició també del Diari Avui, i ha publicat durant molt temps petits retalls o opinions sobre l'estat de la llengua, i igualment també ha impartit cursos de correcció a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, al Consorci per la Normalització Lingüística Rosa Sensat i l'Associació de Traductors TRIAC. Des del 1994 fins al 97 va ser professor associat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Evidentment, doncs, també ha treballat per estudis de doblatge de l'anglès al català en sèries, en documentals i alguns emesos per TV3. Doncs, com comentàvem, Albert, ens faria gràcia, com a traca final d'aquesta temporada del Clai Català, doncs, que ens exposessis una mica el que hem llegit, ens va interessar molt, en el teu llibre, que es titula Això del català, podem fer-ho més fàcil, on la pròpia pregunta te la trasllado tu, el títol del llibre, com ho veus?
A veure, jo crec que sí que ho podem fer més fàcil, i que el que hem d'intentar és que la distància entre el català correcte i el català que parla la gent que no està especialment interferida, que normalment són la gent del territori, que se'n diu ara, és a dir, la gent que està fora de l'àrea metropolitana, que són, per desgràcia, doncs, la interferència és més forta, doncs que la distància entre el català correcte i el que aquesta gent no interferida ja els surt d'una manera natural no sigui tan gran. No sigui tan gran, per què? Doncs perquè Fabra, doncs, quan va fer la normativa, la va fer amb una sèrie de condicionaments ideològics, i no s'ha tocat pràcticament gens, perquè va haver la Guerra Civil i això la va convertir una mica en una mena de dogma. Aleshores, hi ha alguns punts, no gaires, però alguns, de sintaxi, sobretot, que clarament s'haurien d'actualitzar i que hi ha com una resistència a fer-ho i que creen importants dificultats a la gent quan volen escriure correctament.
I això ho expliques, ho debats en aquest llibre?
Això ho explico sobretot en la primera part del llibre. El llibre realment és mixt. Té una primera part que és aquesta mena d'assaig, que és com un intent de dir a l'institut, no?, que està en aquests moments en procés de fer la gramàtica normativa que ha de substituir la que Fabra va fer a l'any 18. Imagineu-vos el temps que ha passat sense que hi hagués una gramàtica normativa alternativa, no? Doncs el que jo proposo en la primera part és com una mena d'assaig en què intento fer veure quines serien les coses que seria bo que es toquessin. Sabem perfectament que algunes d'aquestes coses segurament no es tocaran, però és molt important dir-ho des de l'experiència, no de la persona que viu una mica al marge de l'aplicació de la llengua, sinó de la persona que com a corrector professional ha de fer que aquesta normativa s'apliqui i ha de fer que la gent la segueixi, no? I jo crec que això et dona una òptica que és diferent de la dels acadèmics.
Clar, tu ets una persona que treballes amb la llengua perquè ets corrector d'estil i de fons també, amb molts diaris i sèries de televisió, com hem comentat. Per tant, també coneixes bé el tema dels mitjans de comunicació i la seva relació amb la llengua. I fa un moment ho deies, la paraula corrector, em sembla que en un moment del llibre en parles i dius que sovint es fan servir eufemismes com assessor, editor, perquè sembla que políticament són més correctes.
Més correctes no sé, jo diria que són menys conflictius.
Menys conflictius.
Sí, jo crec que la relació entre un corregit i un corrector té sempre, és potencialment conflictiva, és a dir, que ho sigui o no depèn de molts factors. El principal, que el corrector realment treballi al costat del corregit, que hi parli, que s'hi comuniqui i que tingui una visió una mica no tan rígida, una mica més flexible del que és la norma. Si tot això es compleix, doncs la relació pot arribar a ser bona i útil i productiva. De vegades això no es compleix i la relació pot arribar a ser bastant, bastant poc agradable. És a dir, jo conec mitjans en què els equips de correcció, que es diuen assessorament lingüístic o el que sigui, no? O edició, no són gaire ben vistos pels professionals que hi treballen, no? I això és molt important, perquè sobretot els mitjans audiovisuals, al final el que parla té l'última paraula i farà cas o no en funció de la seva bona voluntat, també, no?
I aquesta molèstia, aquest fet que molesti doncs, els periodistes, doncs, que el corrector li corregeixi les errades, podríem dir, per exemple, doncs, que els parlants, o en aquest cas els periodistes, que són o lingüísticament més madurs, són aquells que accepten la correcció pel bé de la llengua? És a dir, que saben que allò que diu el corrector va a missa?
Jo crec que el que diu el corrector no va a missa.
No va a missa.
És a dir, no. Uh-huh. I jo crec que ningú ha d'acceptar mai a cegues res pel bé de res. És a dir, jo crec que tots fem la llengua, tots tenim les nostres opinions, i realment la correcció és una convenció dialèctica, una convenció que amb el temps va canviant i que sempre s'ha de debatre, i que fa molt bé la persona que no accepta una correcció sempre que tingui arguments, sempre que els faci arribar i sempre que un cop el corrector o la persona, digue-li com vulguis, assessor, li ha donat els motius pels quals li fa aquella correcció, doncs si ell en té de millors o creu que pot dir altres coses, doncs fa molt bé de discutir-ho. És a dir, jo crec que el pensar que hi ha una cosa que és el bé de la llengua, que depèn d'uns senyors que són uns correctors, que tenen com una mena de coneixement profund i que per tant l'usuari ha d'estar simplement obeint-los, això crec que és molt negatiu per qualsevol llengua.
I sobre els arguments doncs, que es podrien contrarrestar davant d'una correcció, per exemple, sovint sentim o se sent allò de dir és que és la llengua que es parla al carrer, per tant la gent l'entén, per tant fem servir la llengua del carrer. Però aleshores si hi ha alguna incorrecció es va perpetuant.
No, a veure, jo crec que...
És com un segle viciós o és l'evolució de la llengua?
A veure, d'entrada hem de tenir molt clar una cosa. Una llengua té uns valors que són instrumentals, de tipus funcional, i també té uns valors que són de tipus identitari, simbòlic, no? Aleshores, tot és important. Una llengua, en el cas del català, per raons sociolingüístiques evidents, els valors simbòlics i identitaris han agafat un relleu i una importància enorme respecte als que són instrumentals i funcionals. Però això no és especialment bo. És a dir, la funció primària d'una llengua és comunicar-se. I el fet que sigui un signe d'identitat és també important, però no és la funció primària. Per tant, que es digui al carrer no és mai un argument. L'argument, en tot cas, és dir, això no tinc cap altra manera de dir-ho. El que em proposa la correcció per dir-ho, per una sèrie de raons, no funciona. Això, en tot cas, pot ser un argument. L'argument es diu al carrer, no. És a dir, a mi ja em sembla bé que, en principi, es facis cas de la normativa, facis cas del que diuen els lingüistes, etcètera. És a dir, això s'ha de tenir sempre en compte i qualsevol cosa ha de partir del coneixement de la llengua, és evident. Ara, de vegades, el que la normativa proposa, un cop ho poses en pràctica, t'adones que no funciona d'una manera clara i aleshores tampoc has de ser masell. És a dir, la normativa ha d'estar constantment en contacte amb la realitat, amb l'ús, i quan no funciona s'han de buscar altres solucions, també. No ha de ser una cosa immòbil i inamovible, no? Vull dir...
Aquest és l'eix principal del teu treball, de la teva tesi en aquest llibre, explicar doncs això, que la normativa no ha de ser inamovible, que s'ha d'adaptar i més endavant comentarem alguns exemples que tu poses de coses que es podrien millorar o refer. També parles en el llibre del català, l'ensenyament, com a punt de partida, a partir del qual doncs, la gent doncs, comença a aprendre el català i es pot aprendre d'una manera o d'una altra amb la normativa a la mà. Tu creus que és bona la fórmula actual que es fa servir per ensenyar el català?
No, jo crec que, a veure, el problema bàsic és que en l'ensenyament, sobretot els llibres de text de les escoles, lògicament ells no poden, diguem-ne, modernitzar o posar al dia la normativa. A les escoles, inevitablement, els mestres són una mica conservadors. Ara, el que no pot ser és que finalment el que s'ensenyi als nens no sigui el que després els nens es trobin en la realitat. És a dir, el que no pot ser és que els nens, per exemple, se'ls ensenyi tot un sistema de pronoms febles quan en realitat els professionals en els mitjans de comunicació, a les editorials i a tot arreu, allò ja no ho estan aplicant. És a dir, estan aplicant un sistema diferent, no? Per tant, aquí sí que és important que els llibres de text no es basin en la normativa estricta de l'Institut, que, insisteixo, és de l'any 1918, després va tornar, va tenir una modificació el 32 i ha tingut altres modificacions, però que no ha canviat substancialment respecte al que va fer Fabra, sinó que es basi en una normativa molt més al dia. I això en aquests moments no passa i estem esperant que surti aquesta gramàtica de l'Institut, i d'això es tracta, de veure si aquesta gramàtica haurà tingut prou en compte tota l'evolució que hi ha hagut, i que és una evolució que queda reflectida, doncs, per exemple, en els llibres d'estil dels mitjans, que en part són això, són una adaptació de la normativa a la realitat, no?
Per tant, entre aquesta manca d'encaix entre el que s'ensenya a escola i el que després, doncs, els diaris o la ràdio o els professionals de la llengua fan servir, tu proposes que, o suggereixes que hi ha com tres grans reptes que tindria el professor català per intentar reconduir la situació. Ens els podries explicar sintèticament?
Jo el que deia en el capítol aquest és que el professor de català, el pobre professor de català que té uns alumnes avui en dia d'una certa edat, uns preadolescents, per exemple, es troba, jo el que dic és, hi ha un repte molt important, que és d'entrada ensenyar als nens a escriure. Escriure vol dir en qualsevol llengua, no? Ja no és un problema del català aquest, no? I aquest repte avui en dia és molt important, doncs, perquè els nens estan bombardejats, doncs, per una sèrie de mitjans audiovisuals, de les consoles, dels videojocs, etc., que fa que, sobretot els nens, més que les nenes, doncs, a partir d'una certa edat llegeixin molt poc, etc., no? I això ja és un repte molt important. És molt important aconseguir que un nen, doncs, faci una redacció, un redactat, una sintaxi, mínimament coherent, mínimament gramatical, en general, diguem-ne, al marge del problema del català. Lògicament, després hi ha el gran repte que suposa que escriguin sense interferència del castellà. Això, sobretot a la gran metròpoli, que és on hi ha més un bilingüisme, diríem, tirant cap a simètric, no? Sí. Això, doncs, ja és un gran repte. I després hi ha la qüestió més estrictament de conèixer la normativa del català. Clar, el que jo dic és que si a la normativa s'hi posen punts que són enormement complexos i conflictius i poc intuïtius vol dir que no responen a la intuïció dels catalans que parlen més bé, doncs aleshores aquest pobre mestre amb això no hi arriba mai. És a dir, avui dia jo he sigut professor d'una facultat de Ciències de la Comunicació en què hi havia una nota de tall altíssima, per tant m'arribaven els millors alumnes, diguem-ne, i hi havia una sèrie de punts clau de la normativa que són aquests més antiintuïtius, dels quals, després d'haver fet tot l'ensenyament i arribar a la universitat, no n'havien pràcticament sentit a parlar mai i no coneixien. Aleshores, clar, això és molt greu, i això el que vol dir és que aquesta normativa té una complexitat que el professor, amb prou de sentit comú, veient les dificultats que ja hi ha perquè els alumnes simplement redactin bé i no cometin castellanismes flagrants, etc., doncs ja simplement hi renuncia, no? Clar. I llavors això és molt important tenir-ho en compte, perquè al final una normativa no s'hi pot renunciar, ha de ser prou lògica i raonable perquè es pugui ensenyar i es pugui assimilar a l'escola en l'ensenyament bàsic dels nens, no?
I entrant ja en el tema de la normativa, que és la segona part de l'entrevista que teníem pensada, la normativa, clar, per exemple, doncs, llegint el teu llibre te n'adones, ostres, doncs sí, hi ha moltes coses que segurament es podrien dir d'una manera més fàcil, ja ho dius en el títol.
A veure, insisteixo, no es tracta de dir d'una manera més fàcil. Quan jo parlo d'aquests punts, sobretot em centro en molta part en la sintaxi.
En la sintaxi.
I em centro, fixa-t'hi, en faltes que la gent que escriu més bé en aquest país fan sistemàticament. I fan sistemàticament perquè, senzillament, la llengua real de la gent no va per aquí. I aquesta gent, doncs, el que fan és escriure amb la llengua que tenen a dintre. Això no és una qüestió de dir-ho més bé o dir-ho més malament. És una qüestió d'adonar-se'n que certs aspectes de sintaxi, és a dir, d'estructura, no de lèxic ni, ni de manera de dir, sinó d'estructura, no es van enfocar d'una manera realista en el moment que Fabra va fer la normativa. Per què no es van enfocar de manera realista? Doncs perquè ell tenia la idea de fer un català que no fos el català que era conseqüència de la història que havia arribat allà, sinó que fos com una mena de català el que hauria sigut si la història hagués anat d'una altra manera. I, per tant, prenia com a referent la llengua clàssica, que vol dir antiga, que vol dir la llengua medieval, la llengua dels segles XIV i XV, com a referent a les altres llengües romàniques, és a dir, l'italià i el francès, etc., sobretot, i a partir d'aquí, en certs aspectes de sintaxi, feia el que ell en deia unes innovacions i creava una sintaxi que no era la de la llengua real. Això, i en aquests punts és on jo crec que hem de, hauríem de ser realistes i hauríem de veure que en part d'això ha fracassat rotundament. I això és una cosa que Fabra ja deia, que eren innovacions que s'havien de portar a la pràctica, que havien de ser assimilades per la llengua literària i que finalment havien de passar a la llengua oral. I que si tot això no passava, el que s'havia de fer era retirar-les.
Ell mateix ja ho admetia.
Ell mateix ho deia. Ell mateix ho deia. Deia que el que s'havia de fer, si això no tenia èxit, era retirar-ho. Aleshores, en gran part, el llibre el que diu és que això, diguem-ne, no s'ha fet. És a dir, s'ha vehiculat aquesta normativa. La normativa funciona en la llengua escrita dels mitjans perquè hi ha una sèrie de correctors que actuen sobre els textos per fer-la complir, però en la llengua normal de la gent mitjanament culta això no s'ha assimilat. Alguns d'aquests punts, insisteixo, que són uns punts molt concrets, tampoc no és una cosa tan gran, i aquí és on convindria doncs, ser realista.
Un d'aquests punts, per exemple, que sembla que porti molts mal de caps quan els has d'estudiar i quan els has de fer servir i escriure moltes vegades, són els pronoms febles. Tu què proposes en aquest cas? S'hauria de revisar? Estan bé?
Sí, jo crec que aquí hi ha una cosa que és molt complexa d'explicar, però que intentaré explicar. És a dir, el problema dels pronoms febles, hi ha un problema de fons que és el següent. És a dir, Fabra no es va basar en cap sistema real de cap dialecte viu, sinó que va fer com una mena de barreja. I aquí és on més va pesar el que se'n diu a l'estàndard composicional, que ve a ser fer un estàndard agafant característiques de diferents dialectes i posant-les totes juntes. No? Això jo crec que no funciona. I jo diria que, saltant molt la distància que suposa comparar una cosa amb l'altra, una mica l'estàndard composicional és com dir l'esperanto com a llengua internacional. És una cosa semblant, no? És a dir, en comptes de dir la llengua internacional serà l'anglès, que és la llengua més parlada, com que això no és bonic, no queda bé i sembla que no és gaire democràtic, direm, serà l'esperanto, no? Clar, hi ha gent que defensa això, efectivament, molta n'hi ha. I és molt bonic el que diuen. Ideològicament és impecable. Ara, no es correspon ni amb el model econòmic ni la societat en què estem, i per tant no funciona. En la pràctica l'esperanto no és la llengua de comunicació internacional. De la mateixa manera, per un estàndard d'una llengua, el que acaba sent útil és que es basi en un dialecte que és el dialecte de més pes demogràfic, social, econòmic, i no en una barreja de dialectes. I tot això t'ho dic perquè en el cas dels pronoms febles, l'evolució que està patint això, diguem-ne, en la realitat, és que s'està anant cap al sistema de pronoms febles del dialecte central, i no cap a un sistema de dialectes de pronoms febles, que era el que proposava Fabra, que tenia en compte el sistema valencià, el sistema no sé què. I el que s'està posant a la pràctica és que els valencians fan servir el seu sistema i el dialecte central tendeix cada vegada més a fer servir el seu sistema, cosa que permet que la intuïció que el parlant té sobre aquest tema funcioni.
Ah, d'acord. Per tant, la pròpia evolució que el parlant té resol el tema, en certa manera.
Clar, és a dir, si tu no crees un artifici, si tu no crees un sistema que és artificiós, sinó que et bases en la llengua real, doncs real vol dir no la llengua del carrer interferida, sinó la llengua intuïtiva dels avis, dels poblets petits que en sa vida han parlat castellà i l'han conegut. Quan dic llengua real vull dir això, vull dir, vull dir perquè la gent diu, no, és que tu... És a dir, no té res a veure, diguem-ne, no acceptar l'artifici gramatical amb acceptar la interferència del castellà. Són coses que no tenen res a veure. Per tant, quan el sistema de pronunciables el basem amb el que els parlants menys interferits del dialecte central fan servir, lògicament tots els parlants del dialecte central els és molt més fàcil i els sona molt més natural. Per exemple, jo ara estic dient els és molt més fàcil, per exemple, no? Doncs, evidentment, en la llengua real és els hi és molt més fàcil, per exemple, no? Aleshores, aquest és un tema que s'ha de plantejar. S'ha de plantejar, per exemple, doncs això, si el datiu plural ha de ser els o ha de ser els hi. Aquest seria un exemple, no? Etcètera, no? I clar, hi ha moltes coses. Per exemple, doncs, si dius li donaré dos, això no ho diu ningú. A València com... sí que ho diuen. Sí. Aquí no, aquí diem ni donaré dos, no? Etcètera, no?
Clar. També hi ha un altre tema. Aquí el clar català sovint doncs, portem petites dosis de com... de barbarismes, intentar corregir coses que es podrien dir millor, i una de les que a vegades hem, alguna vegada hem corregit i que ens agradaria que ens comentessis perquè llegint el teu llibre ens ha sorprès veure que hi ha polèmica amb això, és el tema de la canvi i caiguda de preposicions.
És un tema de sintaxi del que estàvem dient. Sí.
Sí. Com ho podem resoldre? Les posem, no les posem?
A veure, jo crec que en temes tan estructurals i tan profuns el que no podem ser és irresponsables en un sentit molt concret, que és, no ens hauríem de saltar un aspecte tan bàsic de la normativa d'una manera unilateral, perquè aleshores el que es crea és una situació caòtica i el que acaba havent-hi és un desprestigi de la mateixa normativa. Per tant, jo no sóc partidari de la indisciplina en aquests temes, però en canvi sí que sóc partidari de fer tota la de fer tota la pressió possible perquè la normativa canviï. I per tant, el que jo demanaria és que la normativa canviés
per adaptar-se al que puguin...
Perquè el canvi i caiguda de preposicions sigui amb excepcions, que sí que es fa la caiguda de manera natural, sí, però en molts altres casos simplement jo digui m'oposo a la teva pregunta, sí, m'oposo a que vinguis. És a dir, que no hagi de dir m'oposo a la teva pregunta i després hagi de dir m'oposo que vinguis sense la... per exemple, no? És a dir, que tu mantinguis la mateixa preposició que el règim verbal aquell demana, no? Etcètera.
Fer-ho més fàcil. Sí.
No, fer-ho d'acord amb el que és el funcionament real de la llengua. Simplement acostar-ho al funcionament real de la llengua.
Correcte.
O si més no, flexibilitzar-ho. És a dir, no es tracta tant... Però això, insisteixo, no és que jo recomani que es passi això. Jo recomano que se sigui disciplinat i se segueixi la normativa.
No, tu obres un debat que
el que jo dic que és que la normativa hauria de canviar i hauria d'acceptar que, com a mínim, mantenir aquesta preposició també fos correcta. Ni tan sols dic que canviï en el sentit de dir que la caiguda sigui incorrecta, sinó de dir, en registres no tan formals, que és el que se sol fer quan es fa una innovació, també serà correcta en aquests casos no fer la caiguda.
D'acord.
Pensa que això que estic dient jo, estic dient jo, ara hi ha un llibre que ha sortit fa molt poc al mercat, que és l'última lliçó de Joan Solà, que va fer poc abans de morir-se, i en aquesta última lliçó, l'últim punt que va tocar va ser precisament el de la caiguda de preposició. I, finalment, després de tota una vida dedicada a la llengua, va dir que, efectivament, ell també era partidari de flexibilitzar aquest punt.
Molt bé. Per tant, és un tema que ja ve de lluny.
És un tema que jo diria que ve de molt lluny. Jo diria que és una cosa que Fabra, quan va... crear, ja se'n va adonar que estava fent una cosa que contradia molt l'ús general de tothom, ho va fer pensant-se en un moment d'optimisme, perquè el noucentisme doncs, creia molt en la intervenció des de les elites sobre la realitat, i també per una altra raó molt important, que és que si no hi hagués hagut la Guerra Civil, doncs lògicament les coses també haurien anat d'una altra manera, no? Aleshores, ell, amb un moviment d'optimisme, va dir, doncs, home, jo veig que és difícil, però crec que es podrà aconseguir que això arribi a vehicular-se i que s'arribi a fer. Ell mateix deia, en cas que això no sigui així, doncs s'hauria de retirar, no? El que passa és que, com que va haver-hi la Guerra Civil i l'obra de Fabra es va sacralitzar i es va convertir com una mena de Bíblia, doncs això ha quedat així. I doncs, això és el que demanem de revisar.
Molt bé. Doncs ja per acabar, un exemple molt divertit que hem trobat en el teu llibre, quan ens expliques noms que es formen a partir de verbs i verbs que es formen a partir de noms, el cas de disseccionar.
El cas de disseccionar. Cas de disseccionar
no ho sabíem i és molt còmic, és divertidíssim.
És molt còmic i és molt depriment, també.
Sí.
Perquè, si t'hi fixes, jo
expliquem-ho,
això ara
cas,
ja fa bastant de temps.
Als oients, quina és la problemàtica?
No n'hi ha cap de problemàtica.
O
això és una cosa que els responsables del DIEC, no? Que és el diccionari normatiu, doncs ja fa molt de temps que fa no massa, el DIEC és un diccionari que es pot consultar digitalment i per tant és un diccionari que cada X temps s'hi fan canvis importants, no? Aleshores, el que s'ha fet, l'últim que s'ha fet fa uns pocs mesos. Aleshores, és bastant, diríem, absurd i ridícul que, per exemple, una cosa tan evident com entrar a disseccionar no s'hagi fet i continuï havent-hi l'entrada dissecar amb els dos significats.
Per tant, disseccionar no seria normativament correcte.
No, efectivament.
Avui dia.
I com tu comprendràs, això és ignorat olímpicament per tothom i pels mitjans, només faltaria. És a dir, que no sigui normativament correcte, diguem-ne, és irrellevant a l'hora d'usar. És a dir, s'ha d'estar molt boig, per dir-ho d'alguna manera, per fer cas a la normativa en aquest punt, no? I en d'altres, no? Però, igualment, no deixa de ser depriment que els acadèmics, en aquest punt, no facin la cosa tan normal i lògica, de dir, doncs, vinga, acabem amb aquesta història que ve de Fabra, que té unes explicacions històriques, però que posem disseccionar
i
posem dissecar pels animals i disseccionar doncs, per fer una dissecció i per analitzar minuciosament un tema, etc. No?
Clar, bé, doncs molt bé, hem vist diversos exemples, aquest és bastant divertit de saber que paraules que diem tranquil·lament i sentim a tot arreu, com disseccionar, resulta que no són normativament
correctes.
Que no
correctes. Són normatives i que això ens ha de fer perdre una mica aquest respecte reverencial per la normativa.
Clar.
I hem de veure que la correcció no és el que diuen els diccionaris i les gramàtiques normatives. La correcció té com a referent això, però és el resultat de la feina de tots, d'uns professionals, que són els que orienten, d'una negociació i finalment entre tots surt més o menys el que és la correcció. Que és una cosa que està en permanent evolució i que ha de ser necessàriament flexible.
Doncs molt bé, de normativa, de correcció i sobretot de coses tan detallades dels aspectes més profuns de la llengua. N'hem parlat avui aquí al Clar i Català. Moltes gràcies, Albert, per haver-nos acompanyat. Ens has aclarit diverses coses que no coneixíem i fins a la propera. A
molt reveure. Bé. Que vagi molt bé.
A reveure.
Vinga. Adéu. Adéu, adéu. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees your blow.
Com es diu?
Sinto sua falta, não posso. Com es diu? Sabiondo? Nosso amor é novo. É o velho amor. Aquesta no és tan difícil. Sabreu que s'ha de dir setciències o una persona que és molt saberuda. De noite eu quero descansar, ir ao cinema com você. I continuem. Com s'ha de dir, com es diu quisquillós en català? Doncs un quisquillós és una persona que fila molt prim i per tant podem dir també que és un prim mirat. Vinga, que ens en queden tres. Ratonera. Algú sap com s'ha de dir? Doncs ratera, de rata, ratera. I matxembrat, aquesta és per nota. Moltes vegades la diem. Com s'ha de dir? Doncs en direm enmatxat o encadellat. I l'última, també per nota, en cert nivell, infligir. Per exemple, un equip que infligeix una derrota a un altre equip. Com n'hem de dir correctament? Doncs en direm infligir. Vinga, endavant.
El comentari i la reflexió.
Doncs vinga, últim comentari i última reflexió que us deixaré per vosaltres en aquest estiu, que aviat espero que feu vacances, com tothom, per pensar una mica sobre temes del català. En aquest cas, doncs, tirem de veta d'un article que hem trobat publicat la setmana... ja fa uns dies, el 12 de juny, el diumenge 12 de juny, al diari Avui, un article que escrivia el Lluís Anton Baulenes, que és escriptor, i que titulava La inòpia, TV3 i els bocadillos. I què deia aquest article que us faci reflexionar? Doncs deia el següent. Diu, desenganyin-se. El cas de TV3 i els doblatges que fa o compra i la llengua catalana no és cap conspiració espanyolista encaminada a substituir el català light de sempre per un català zero ultralight. És purament desídia i manca de to vital. És ignorància, no hi ha res darrere. Quan després d'anys d'ús i acceptació d'avalot i antiavalot, algú va decidir fer-ne disturbi i antidisturbi. O quan de cop i volta les taules i els televisors es posen o retornen les quinieles en detriment de les travesses. Desenganyin-se, darrere no hi ha res. Quan en un cas patètic de sobte ja no hi ha escorcolls ni s'escorcolles, sinó que hi ha registres, incloent-hi casos de bipolaritat clara en què des de l'estudi es diu una cosa i a peu de carrer el reporter en diu una altra, o es tolera que tot es desvetlli i a res no es desveli. O se cedeix a les pancartes amb el ja, imperatiu castellà. Volem això i això altre ja, al final de la frase. Quan mai a la vida s'havia dit ni s'havia sentit en català, les coses es volen ara. Creguin-me, darrere no hi ha res, hi ha un buit. Fins i tot, en un cas extendridor, per la seva gran experiència, el dels homes i les dones del temps que usen incorrectament des de fa 30 anys la locució verbal anar a, sense que ningú de la casa no els ho hagi advertit. Anem a veure el temps de demà. No hi ha res. No hi ha res aquí darrere. Quan TV3, en una exhibició creativa, ens ofereix et presento el meu nuvi, en comptes del meu xicot o fins i tot nòvio, no vol destruir la llengua. Darrere només hi ha el silenci gallinaci de la inòpia tenebrosa. I en contra això no s'hi pot lluitar. I contra això no s'hi pot lluitar. No ens hi posarem perquè no podem més. Ens donem, ens rendim. Bandera blanca, jurem que mai més exaurirem res. Ho esgotarem. I si insisteixen, ho agotarem. Per això, abans que ens tornem bojos amb absurdes preguntes transcendentals sobre el fet, demanem a TV3 que faci el darrer pas endavant. L'implorem, si us plau, que ens retorni sombreros, bocadillos i bossons. I d'aquesta manera comencem una dolça carrera, no pas cursa, enrere en el temps, que ens porti càlidament a l'estat primigeni lingüístic. Potser, en el fons, és el contrari. Potser resulta que a Can TV3 sí que hi ha alguna cosa, sí que han vist la llum i ens volen guiar definitivament, ens volen submergir en la gran dormida xanlariana que ens deixi descansar en pau un altre cop en el magma babau i babós de l'úter prefabrià. Per què no? Almenys descansaríem. En pau. Doncs en aquest article que Lluís Anton Baulen es queixava de l'ús que... i la correcció, la manca de correcció que segons ell hi hauria a TV3, us el deixo i si amb aquestes estones mortes de l'estiu veieu, mireu la tele, potser estareu d'acord o no amb el que ens ha exposat.
I allà que s'hi cou.
Doncs ja courem alguna cosa amb aquesta calor que fa, alguna cosa s'hi courà. S'hi courà. De fet, avui el que us volíem presentar en aquesta secció són un parell o tres de suggeriments, de propostes, recomanacions que us poden servir aquest estiu. Per exemple, la primera, un llibre, sempre recomanem algun llibre perquè creiem que és important llegir i en aquest cas ho farem suggerint-vos lectures que parlin del català. N'hem triat un que es diu 500 raons per parlar català, d'en David Pagès i Cassú. És un llibre que ha sortit, l'han publicat aquest 2011, edicions CCG, i ben baratet, per 15 euros el podeu comprar i endur-vos-el a la piscina, a la platja o allà on sigui. El llibre dona aquestes 500 raons que les ordena alfabèticament a través de cites, de frases, de citacions que fan diversos autors que estan relacionats amb la llengua catalana en el sentit que la fan servir, que l'usen i que creuen que és un element integrador. Són com petites entrevistes a molts personatges que exposen la seva opinió sobre per què o per quina raó cal parlar català. Per exemple, trobem frases de gent tan coneguda com en Pep Guardiola, l'entrenador del Barça, que diu: som un país amb una llengua pròpia i quan sortim, els que la fem servir, la parlem. Així de simple. També trobem artistes i lingüistes, per exemple, la Carme Junyent, com a exemple, diu: el que hem de fer és treballar amb la gran majoria de la societat que és indiferent. El que mata el català és la indiferència, no els hostils. Ja veieu que són reflexions sobre la llengua, sobre la cultura catalana i una molt divertida com aquesta que trobem també entre aquestes 500 que estan ordenades. Doncs trobem una que agafen una citació del filòsof Sèneca que deia, diu: ningú estima la seva nació perquè sigui la més gran, sinó perquè és la seva. I en aquest llibre diuen, i el mateix amb la llengua. Per tant, reflexions que us deixem aquí, suggeriments per aquest estiu. I la segona recomanació és una pàgina web que no volíem acabar el programa del Clar Català sense esmentar-la, sense mencionar-la, perquè val molt la pena que, si teniu una estona, l'aneu a buscar i la consulteu. Concretament és un blog, i per fer-vos l'adreça electrònica més fàcil, el millor que podeu fer és lletrejar, apuntant al Google, Gasophylacium, GASOPHYLACIUM. Amb aquest nom tan estrany que repeteixo, Gasophylacium, és un nom llatí, explicarem de què ve, us trobarà una pàgina web, un blog concretament, on hi trobareu tot el que envolta el món dels diccionaris, entesos com un tresor de la llengua. Trobareu diccionaris del català balear, trobareu diccionaris de llatí, de traduccions, per temàtiques, i és molt interessant fer un cop d'ull, voltar-hi, per veure exactament, jugar una mica amb les paraules i veure d'on ve cada paraula. Per curiositat, com a curiositat, us direm d'on ve aquesta paraula tan estranya que no havíem sentit mai, Gasophylacium. Gasophylacium té sentit que s'anomeni així aquest bloc perquè significa, segons trobem el diccionari, que gasofilaci és un lloc per guardar el tresor. I també és un lloc com s'entén com gasofilaci, el cofre on es guarda aquest tresor. Per tant, el que estem intentant dir amb aquest nom és que en aquest bloc hi trobareu tots els tresors que envolten els diccionaris. Finalment, etimològicament, us direm que aquesta paraula ve del grec gasophylacium, i que significa tresor reial, i philasso, guardar un tresor. Doncs vinga, un altre suggeriment que podeu fer servir. Ens en queda una altra proposta que us deixem anar per quan esteu davant de l'ordinador, i és que busqueu la pàgina web del diccionari multilingüe de l'Institut d'Estudis Catalans. Per què us recomanem aquest? Doncs perquè si heu de fer un viatge potser us convindrà saber com es diuen algunes paraules en català, que ja ho sabríeu, en castellà, en anglès, en alemany i en francès. Tot això ho tenim en línia, ho tenim a internet i ho podeu buscar abans de fer qualsevol viatge. Us heu fixat que ja som al darrer programa, a l'últim programa? Ja s'acaba. Bé, encara, abans d'acabar, us farem fixar en algunes coses de la llengua com fem sempre al final del programa. Vinga, som-hi! Us heu fixat que sovint escoltem a la ràdio o a la televisió expressions com ara va arribar al poder de la mà del seu mestre. Us hi heu fixat? Bé, que ho diguem aquí deu ser que està mal dit, oi? Doncs sí, perquè en català hem de dir sota el guiatge de o guiat per. Aquesta l'hem trobat molt curiosa i la volíem dir abans d'acabar aquesta temporada. I és que us heu fixat que cada vegada s'està estenent més l'expressió a l'igual que? Fixeu-vos-hi. Sovint la sentim en frases com a l'igual que l'Enric, la Mònica va aprovar l'examen. Quan, per fer-ho bé, i no costa tant, haurien de dir igual que l'Enric, la Mònica va aprovar l'examen. I una altra que és bo fixar-s'hi és aquesta que on se li nota una influència del castellà, perquè si us hi fixeu, moltes vegades diem o sentim expressions com pa recent cuit, banc recent pintat o un nadó recent nascut. No us sona una mica estrany? És normal que us soni estrany, és ben rar, perquè en català no podem fer servir l'adjectiu recent amb valor adverbial. És a dir, no podem fer-ho servir com si volguéssim dir acabat de. Per fer-ho així, si un banc està acabat de pintar, direm precisament això, acabat de fer, acabat de pintar, i en el cas del nadó direm que és un nounat. Doncs sí, ja us sonarà aquesta música. Els oients que ens heu anat seguint sabeu que estem arribant, que som al final del programa, i en aquest cas som al final de l'últim programa que hem anat repetint, l'últim programa d'aquesta temporada. Ens ha agradat molt fer-lo, ens ha agradat molt fer-lo amb vosaltres, i ens ho hem passat molt bé, la veritat. Hem anat a molts llocs, hem parlat amb gent de la Franja de Ponent, de les Illes, del País Valencià, de la Catalunya Nord. Hem conegut quins problemes tenen i quines virtuts té parlar català en aquelles terres. Hem escoltat música, recordeu que hem escoltat els Manel, gent del País Valencià com els Obrim Pas, i una mica de tot arreu, també de les Illes, Antònia Font. I amb tot plegat ens ho hem passat molt i molt bé. Hem fet un concurs, el recordareu, tots els que hi hagueu concursat i els que tots els oients que heu pogut escoltar, esperem que hàgiu après algunes cosetes, era una de les intencions del programa. Moltes gràcies a tots els concursants, em sembla que ens ho vam passar molt bé, va ser prou divertit, i el premi, que era el de menys, doncs se'l va endur un guanyador que en aquest cas va estar molt content perquè l'ambient que es va crear, i aquí volem agrair de nou, va ser molt bo entre tots els concursants. Què més hem fet? Doncs moltes més coses. Hem obert el diccionari, hem parat l'orella, com dèiem, amb la música, i ens hem fixat en moltes i moltes, moltes coses. Hem intentat també explicar una mica d'història. Espero que us hagi interessat. I bé, això és el que ha donat de si el programa del Clai Català, intentant fer-ho el millor possible. Moltes gràcies a tots els que l'heu fet possible, com en Pau Ibars, aquí al control de so. Moltes gràcies, Pau. També a la Caral Sans, que ens va donar un cop de mà amb les maquetes, i evidentment a tots vosaltres, els oients, que durant tants i tants dies, cada dissabte al matí, ens heu escoltat i ens heu fet costat. Per tot això, moltes gràcies per aquesta temporada, 18 programes que se'ns han fet curts, i esperem veure'ns aviat. Amb tot, acabem amb una secció ben coneguda, que hem anomenat Pareu l'orella, i que us deixo per vosaltres saber qui l'interpreta. El missatge és ben clar. Ens veiem aviat.
així pren tot el fruit que et pugui donar. El camí que a poc es creix. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia al seu cap, que tinguem sort i que trobis el que et va mancar en mi, en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Estels d'argent i un demà ple de promeses, sols, sols, un poc de sol i que la vida ens doni un camí ben llarg. Deixi pren tot el fet que et pugui donar, el camí que a poc es creix. Això malgrat la boira cal caminar. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc es creus per demà. Per això, malgrat la boira,